Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informen a Closa. Justícia ubica el detingut per la brutal violació a una menor d'Igualada a un mòdul ordinari de Brians 1. Ho han confirmat fonts del departament a Ràdio Estel. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Fins ara l'arrestat ha estat al mòdul d'ingrés amb vigilància les 24 hores per risc de suïcidi i autolesionar-se. Ara el jove es troba en un mòdul de vida ordinària de Brians 1, segons han confirmat fonts de justícia a aquesta casa. La ubicació definitiva s'ha donat poques hores després de confirmar-se que els Mossos d'Esquadra han trobat ADN de la noia brutalment violada a Igualada a l'habitació del detingut després d'escorcollar el domicili aquest cap de setmana. Mentrestant, el cas continua sota secret de sumari i està obert per agressió sexual i temptativa d'assassinat.
Gràcies, Sílvia. Hi ha 24 hores perquè acabin les negociacions entre els grups polítics sobre quin text es porta al ple sobre la comissió d'abusos sexuals en el si de l'Església. Els comuns segueixen disposats a ampliar-la a altres àmbits, però adverteixen que no acceptaran vetos a l'hora de demanar compareixences. Ho ha dit la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach.
Per nosaltres és important que entre els grups parlamentaris no n'hi ha vetos a l'hora de sol·licitar les compareixences de les persones que han de vindre a la Comissió de la Veritat.
Albiach diu que no pensen acceptar que cap grup posi límits a l'hora que compareguin personalitats de l'àmbit eclesiàstic. I la portaveu del govern, Patrícia Plaja, exigeix a la Moncloa aixecar el secret de totes les actuacions relacionades amb el Catalan Gate. Així ho ha dit en roda de premsa.
Que no cal que malgastin ni temps ni recursos en fer-ho creure, perquè això no va ni de miratges ni d'il·lusions òptiques. El que han de fer és assumir responsabilitats d'aquest escàndol, desclassificar tot el que ha passat i posar remei i solucions per poder garantir els drets fonamentals.
I sobre les destrosses ocasionades pel mal temps de Sant Jordi a les parades, Plaja ha exposat que el govern català està preparant una línia econòmica extraordinària per ajudar les parades afectades. Sobre el conflicte a Ucraïna, la ONU calcula que aquest any 8.300.000 persones fugiran d'Ucraïna. Xàbia Mantú, portaveu de l'Agència de Refugiats de les Nacions Unides, ha explicat que més de 12,7 milions de persones han fugit de casa seva des que Rússia va envair Ucraïna, ara fa 2 mesos. D'aquestes persones, més de 5 milions han travessat la frontera ucraïnesa per buscar refugi en altres països, mentre que hi ha 7,7 milions de persones desplaçades internament al país. La invasió russa ha provocat la crisi de desplaçament de persones que més ràpidament ha crescut al món des de la Segona Guerra Mundial. A tot això, la capital ucraïnesa, Kiev, torna a entrar en toc de queda de dilluns a divendres des de les 10 de la nit fins a les 5 del matí. Les autoritats ucraïneses asseguren que l'objectiu és protegir els civils de les accions provocadores de Rússia. Tornant a casa nostra, l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un pla per rehabilitar en 4 anys més de 13.500 habitatges que es van construir l'any 81. Es finançarà amb 100 milions d'euros dels fons europeus Next Generation i 72 milions que aportaran els propietaris. El programa beneficiarà 35.000 ciutadans i suposarà la creació de 4.000 llocs de feina. Canviant de qüestió, els comitès d'empresa de Nissan, amb diversos membres dels sindicats de Comissions Obreres i UGT, entre altres, han enviat una carta apuntant al menysteniment que estan tenint per part de l'administració en tot el procés de reindustrialització de les instal·lacions de la zona franca. Els signants asseguren que fa més de 3 setmanes que esperen una resposta per part del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el Ministeri d'Indústria i la Generalitat. Una resposta que passa per fixar la data de la reunió que tancarà les condicions del concurs per explotar els terrenys abans ocupats pel fabricant d'automòbils japonès. Els comitès amenacen amb més protestes si la situació continua encallada. I a l'Ajuntament d'Altafulla, grups de l'oposició han presentat una moció de censura contra l'alcalde Jordi Molinera. Els signants de la moció consideren que el govern municipal no va actuar correctament al rebutjar un pla de xoc de platges que va proposar l'oposició després que aquest passat dissabte el mar ensorrés la terrassa d'un restaurant. Escoltem Montse Castellarnau, d'Alternativa per Altafulla i candidata a l'alcaldia en la moció de censura.
Altafulla passava d'estar en un nivell social, econòmic, turístic de categoria, de luxe, i mica en mica hem anat perdent estatus. I amb paraules així grans, Altafulla pràcticament s'estava arruïnant.
I ara els esports en Xavi Toscano.
El Barça acaba de fer oficial amb un vídeo a través de les xarxes socials la renovació del contracte del central Ronald Araujo. El club i el jugador han arribat a un acord perquè l'uruguaià segueixi vestint la de Blaugrana fins l'any 2026. Tindria una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros l'acte protocolari per a la signatura del contracte. Al costat del president Laporta apunta que es farà divendres. La notícia arriba l'endemà que s'hagi avançat també en la renovació de Sergi Roberto. El club i el jugador de Reus han acordat allargar el contracte una temporada més fins al 2023 amb una rebaixa del 50% del salari. Pel que fa al tenis, aquest dimarts ha començat la fase prèvia del Masters 1000 de Madrid. La gran expectació del torneig serà el retorn a les pistes de Rafa Nadal, que s'ha mantingut apartat de la competició per una lesió que va frenar el seu bon inici de temporada. Des d'aquest migdia que s'està fent el sorteig del quadre principal, la catalana Paula Badosa, gran atractiu del quadre femení, jugarà el primer partit contra Kudermetova. Garbiñe Muguruza s'enfrontarà a Tom Ljanovic, Núria Parrizas contra Cirstea i Sara Sorribas ho farà contra Pavlichenkova. Nadal es trobarà amb Alcaraz, que ve de guanyar l'Open de Barcelona. D'altra banda, d'aquí poc més de 10 minuts, comença el sorteig de la fase de final de la Copa Davis. Croàcia, Espanya, França i els Estats Units són els països caps de sèrie.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Tornem amb més notícies a les dues.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Mateix 8 minuts ja, que passen de la 1, ens atem la darrera hora aquí al matí a Ràdio Estel i tornem a parlar de la veu, ja sabeu, un cop al mes. Sabeu que la veu doncs, és una peça clau per comunicar-vos i per això doncs, hem dedicat aquesta secció, aquest espai. Com sempre, ens acompanyen un cop al mes, d'una banda, la Helen Robson, ella és cantant i professora de tècnica vocal. Què tal, Helen, com estàs?
Muy bien.
Benvinguda, novament. I també la Bet Bardagí.
Hola, què tal?
La nostra veu.
Hola, què tal?
Escolta, l'altre dia estava pensant, l'altre dia no, aquest matí, com era l'exercici abans de començar, Helen, per atener esta, per massatjar, no, per fer-li aquest massatge a les nostres cordes brutals, era el... com era? És que ara no me'n recordo. Això.
Vamos a probar.
Hola, què tal?
És més fàcil con la A
que
con altres vocales. Provo amb la I.
No. Perquè no, perquè no podem.
Perquè la llengua canvia de posició.
Has de fer més esforç per fer-ho amb la I.
Però l'efecte és el mateix, Helen?
Pues no, si no sacas el sonido tal y como tiene que ser, l'efecte no seria igual, eh? Así, tú te quedas con la A.
Yo me quedo con la A.
Para ahora. Vamos por mitad. Y cuando avanzamos...
Nivell introductori.
Mercè, a nivell introductori. Sí, una dubi. Escolta, el tema d'avui, però, no, ja, això ja ho tenim superat. Jo, tot i que em quedo mal amb la... En principi ho tenim superat, Helen. Avui és sobre... M'encanta sobre l'engany, perquè sí. Podem enganyar amb la veu? O pots fer si ets actor o actriu, o sense ser-ho, també ho podem fer? Hi ha tipus de veu més propenses a l'engany? O això no hi té res a veure?
Pues se ve con los estudios que hemos estado mirando estas semanas muestra que sí, que hay la posibilidad de que podemos engañar según qué voz hacemos.
No només podem enganyar, sinó que podem saber o intuir si ens estan enganyant.
Mm. I això aprenem al llarg dels anys? O sigui, com més experiència tens, depèn de si estàs més a prop de gent que t'enganya, de si ets dona, de si ets home, deu ser cultural... Així, dona'ns una pista així per començar.
Pues este primer estudio que miramos mostraba, de hecho, que los hombres... Lo siento, chicos. Pero los hombres estaban como más propensos a engañar. O sea, el estudio de voz que hicieron, que entre mujeres y hombres se escuchaban y tenían que decir si mentían o no, se ve que los hombres son más propensos a engañar, pero hablaban de en las relaciones, sexualmente hablando, es decir, infidelidad,
sí.
Que la mujer, pero la mujer es más propensa a saber.
A pillar l'engany.
A pillar.
Potser perquè t'han enganyat més vegades.
Ah, jo no sé això.
O potser perquè tenim més sensibilitat en aquest
temps.
O sigui, l'estudi el que feia era... Va passar una sèrie de gravacions a d'uns oradors, com si diguéssim, a uns avaluadors. I dels oradors, els que tenien... Bueno, tots tenien més o menys el mateix background, com si diguéssim, perquè no hi haguessin diferències. I les que van ser més bones pillant els que podien ser estafadors, entre cometes, o deshonestos, eren les dones. I els que eren més propensos a mentir sobre el seu background amorós o si havien cheat, no? Com si diguéssim, si havien enganyat a la parella, eren els homes. I sobretot amb la veu greu, segons el que explica aquest estudi, la veu greu, que ja en vam parlar fa temps, em sembla, sí. La primera secció, sí. Que resulta més atractiva, en teoria i tal, la dona també l'entén com, ui, cuidado.
Aquí pot passar algo.
O sigui, a la vez, no? Es muy atractivo, genéticament hablando, pero sí. También, cuidado, este puede ser que esta persona... Clar.
Se't poden despertar les alarmes, no?
Clar, però una veu greu, que potser l'associem a impostar la veu,
home, potser va per aquí, però també a l'igual és que, com que més atractiva ens sembla, a l'igual fas aquell pensament de aquesta persona sap que és atractiva, aquesta persona...
És atractiva per tothom.
És atractiva per tothom.
És atractiva, atrae demasiado.
Exacte, dius...
Hi ha una sèrie que es diu Lie to Me, que està protagonitzada per en Tim Roth, que és un doctor en psicologia especialitzat en detectar mentides. Escoltem el tràiler.
Statistically speaking, the average person tells 3 lies per 10 minutes conversation. 43 muscles combined to produce a possibility of 10,000 expressions. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. If your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying.
Arribarà un moment que el doctor en psicologia parla amb una policia que vol incorporar el seu equip i li diu quina experiència tens en això de les mentides? I diu, ui, és que jo he sortit amb molts homes. Soc capaç de detectar les mentides.
Però me ha impactado 3 mentides en cada 10 minuts. Esto quiere decir que aquí mismo, en este programa...
Ja n'hi ha quantes?
Que estamos 20 minuts.
Nosaltres
a vegades hemos contado 6 mentiras.
Però mentiu tant?
24 mentiras.
És verdad, perquè som 4 persones, d'aquí sortiran 24 mentides. O sigui, fia tant.
A ver si el público sabes qual.
Del que diem que és veritat i que és mentida. Jo no sé si el dia dubto que digui 3 mentides. Jo no menteixo tant.
I aquest estudi també serveix per les dones o no? O sigui, està enfocat als homes que tinguin la veu greu? És a dir, les dones que tenim la veu greu també es podria aplicar o no?
No, crec que el estudi, si no estoy equivocada, que hemos tenido un poco de lío con estos estudios, que son muy densos.
Sí, costan una mica.
Y cuando lees l'original dices, hostia, no sé exactamente lo que han sacado de según qué parte. No podían averiguar con tanta certitud la voz de mujer que la voz de hombre. Tengo razón.
Sí, ¿no? Perquè sí? Era, es relacionava més entre la relació entre l'home i la dona, però dius, i entre dos homes, i clar, entre dues dones.
Eso clar. Nos preguntamos.
Clar, perquè dius, ja potser hi ha un canvi o què passa, no, aquí? Uh-huh. Però...
Aquesta seria la principal conclusió, és el punt de partida, que sí. Comencem a veure si a través de la veu doncs, podem arribar a enganyar o no, però l'estudi parla d'altres elements, Bet, o...?
Sí, a l'estudi parla, per exemple, que ja només amb la veu... O sigui, l'evidència de l'estudi el que ve a dir és que qualitats físiques o de conducta o gestuals i tal es poden detectar únicament a partir del so de la veu d'una persona. Això és molt fort.
Home, clar.
Senyors. Vull dir, independentment de la informació que tu tinguis a nivell semàntic, és a dir, a nivell del que t'expliqui o no t'expliquin d'aquella persona o ella mateixa t'expliqui. Mm. Només escoltant-li la veu, tu pots treure ja unes pistes físiques, de conducta, de gestos, de tot això. I a mi em sembla això és brutal. És a dir, els avaluadors d'aquest estudi podien avaluar amb precisió la probabilitat que una persona l'estigués enganyant o sigués propensa a enganyar les seves parelles romàntiques o no.
Qué genial.
Sí, no, que esto fue solo en digamos, la parte de que si hablan grave o no hablan grave.
Sí.
Y luego otros estudios han mostrado que hay otros elementos que fijamos para saber si la persona nos dice la verdad o no.
Mm.
Y uno era la prosodia.
¿Qué consisteix? Explica-nos.
La prosodia es un poco como la melodía con la cual tú dices una cosa sin cantarlo. Pero cuando hablamos... Tenemos una prosodia, tenemos una melodía. Y hay idiomas más melódicas que otras. Dicen, por ejemplo, que el inglés es bastante monótono. ¿Esto quiere decir que mentimos muy bien? ¿No?
Ajá.
No sé. Pero italiano, por ejemplo, tiene más cantarillo. ¿No?
O el argentino también, exacto.
Y perdona, sí. Y a molts, yo alguna vegada, no sé si us ha passat, quan vaig a Madrid, que diuen es que els catalans parleu cantant. ¿Os ha passat esto alguna vegada?
Ah, no, t'han dit això?
Sí, moltes vegades que
sí?
el castellà, el que fem és els catalans, al pronunciar-ho és com si cantéssim, és com si fos una melodia, no sé si és en això. Igual és que estem
mentint molt. Sí, la prosòdia seria això. És a dir, no, cantar o tenir més o menys prosòdia o més musicalitat al parlar no vol dir que menteixis més.
Ah.
D'acord? La prosòdia el que defineix simplement és la musicalitat que tu fa servir. És a dir, un robot, per exemple, no té gens de prosòdia.
Clar. Et
dirà, bon dia, comencem la secció... És que no, d'aquí no en treus absolutament res, no?
Clar, perquè hi ha color, no?
Exacte.
No hi ha color en aquesta veu.
Exacte.
Però hi ha una certa prosòdia que han comprovat que s'associa con decir coses honestes o no. Hablaven de honestidad, claridad
sí,
o
sí.
deshonestidad, no? I hi ha una prosòdia, hi ha com una fórmula de la prosòdia que és mentira i la prosòdia que no lo és, o más bien deshonesto o honesto, no? Y dice, una persona que habla piensa que es más deshonesto si tiene menos intensidad en el principio de lo que dice, menos intensidad de volumen en la palabra o el dicho, o si la entonación va arriba en lugar de abajo. Entonces, si yo hablo con menos esfuerzo en el principio y voy arriba, no me vais a creer. Pero si empiezo con fuerza en el principio y bajo...
Ep.
Me vais a creer más.
Potser perquè sembla que estàs convençuda des del principi amb allò que diràs.
Exacto. Y dice que la gente cuando se miente tiene que hacer más esfuerzo. Entonces se nota esto en la prosodia.
I per tant, a més, també com que quan mentim hi ha més esforç, anem lleugerament més lents parlant. Quan sí. una persona et parla amb més lleugeresa,
fluïdesa.
Més ràpid, tendim més a creure'ls. Però tot això és com inconscient, eh? Vull dir, és un mecanisme, com diuen els anglesos, in the back of my mind.
It's the back of my mind. Como tengo solo 48 años. Nadie me va a creer.
Mentira.
Estàs mentint.
Porque lo he dicho muy lento.
It's fake. It's fake.
Has hagut de pensar aquesta edat que no tens. La teva la saps.
Sí.
Clar, l'has hagut de pensar. Però si volguéssim mentir a consciència i anéssim assajant, ja començaríem... Amb rotunditat, ens hauríem après...
Segurament sí,
dir.
Clar.
I hi ha altres aspectes a tenir en compte per doncs, a pillar a una persona que ens estigui trolant o no?
En la voz me parece que... No sé si había otra cosa más de esto del pitch, ¿no? Que si hablamos arriba o hablamos abajo. Aunque he leído un último estudio que esto dice que depende de la cultura de la persona, que habían visto que la gente china... cuando mientan con voces con frecuencias más altas que la gente hispánica.
Eso es muy curioso.
O sea, vosotros mentís con voces bajas.
Clar, aquest estudi...
Ah, los chinos mienten con voces altas. Sí. Ah.
En aquest estudi es va treballar en tres idiomes diferents i llavors van arribar a la conclusió de que no es tracta d'una cosa cultural, sinó que és algo realment natural en l'ésser humà, no? Com molt primitiu. Però, clar, eren tres idiomes occidentals.
A la cultura occidental potser és innat.
A l'igual és innat en aquí i a l'igual lo innat en els idiomes orientals o de països orientals, com deia la Helen, la cosa canvia, però a l'igual continua sent igualment innat.
Sí.
No? Vull dir, és curiós. Això ho podríem posar en pràctica, eh?
Voleu que posi... Sí?
Home, podríem posar en pràctica.
Que mentim, o que diem la veritat.
Provar-lo aquí.
Voleu que ho detectem? Ho pots detectar, Helen, o no?
I don't know. Vosotros quizás mejor que...
Us expliquem una cosa, per exemple.
Explicamos una cosa.
I les altres haurem de dir si creiem que és mentida o és veritat.
Però ens hem de mirar els ulls, perquè, clar, potser...
No, amb els ulls tancats.
Com?
Amb els ulls tancats. Clar, només ens pot servir el sentit de l'oïda.
Però qui és el detector, la Helen?
Els altres. Sempre podem suar-lo tots.
Qui comença? Tots.
Qui tenia una frase?
Va, jo tinc una frase.
Vinga, va.
Sí? 14 nous detinguts en l'operatiu contra la xarxa que falsificava carnets de conduir.
Però això és trampa, perquè això és una notícia.
Però potser ho estic inventant.
Ha de ser alguna més personal. Vale.
Sí?
Tanca'm els ulls.
Deixem de mirar-te, com estan fent els oients, que no ens miren.
Exacte. Aquest matí he patit una persecució per part de la policia al sortir de casa.
A veure...
Jo diria que mentira.
Jo diria que mentida, però amb trampes, perquè com que ja saps... T'hem donat pistes explicant...
Eres molt dura, Bet?
Com que t'hem donat pistes, ho has dit molt ràpid, però bé, és mentida com una catedral.
Ah, que vallejo.
És que jo penso que si l'hagués perseguit m'ho hagués dit al matí quan ens hem vist. A les 8 del matí, quan ens hem vist, m'hauria dit, ¿sabes lo que ha pasado esta mañana?
Pues el contenido te ha dicho...
Passem a un altre. A veure, qui s'atreveix? Va.
Va, jo. Va. Ara vosaltres tanqueu els ulls i jo us haig d'explicar una cosa, no?
Sí.
Val. Quan vaig estar de viatge al Nepal, vaig tenir un accident i la policia ens va rescatar.
Ostres.
Jo crec...
Jo diria que és verdad.
Ai, ara estic intentant analitzar. Ha anat ràpida, ha anat lenta, ha anat cap a dalt, ha anat cap a baix. Estic així, japonesa, d'on ve la Olga? Jo diria que és veritat.
És veritat?
És veritat?
Veus, molt bé. Estem aprenent.
Sí, sí.
No, fantàstic, Helen.
Ara la Helen.
Ara les professionals de la veu, elles ens la comen, segur.
A veure,
tanquem els ulls.
Tanquem els ulls, Helen.
Jo, antes de venir a vivir en España, estaba comprometida a casarme con un miembro de la aristocracia inglesa.
¿En serio?
Jo crec que és mentida.
Però m'havéis mirado los ojos.
No.
Jo crec que és mentida perquè ha començat amb la veu molt fluixeta i molt dolça. Molt, ai, 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 que me pillan.
Sí.
Ai, sí.
I tu tens molta energia quan parles.
Sí.
I ho ha explicat com un conte, també, no? O sigui, però... em dona la sensació aquest modulament.
Sí, brujas, no? Sois brujas.
O sigui, que és mentida.
Però us heu fixat, faig una postdata. Si la Mercè és innocent, però perquè li ha sortit un... En sèrio? Ho heu vist?
En sèrio? Ho feia amb conya. No, perquè li hauria com a ser salseo, no? Helen, com va anar això?
Jo hi faia, o no?
Ara jo, no?
Sí, va.
Ai, és veritat, Bet, va.
Val. Jo aquesta Setmana Santa he creuat 4 vegades a peu i 2 en bicicleta al Golden Gate Bridge de San Francisco.
A veure.
Que el Golden Gate Bridge és de San Francisco, és veritat.
I sabemos que Beth estava en San Francisco.
Això també ho tenim. Però has dubtat.
Sí, no has dit 4, així com que hi ha hagut una paradinya, no?
Sí. I és de esos medio mentiras que funcionen muy bien, jo crec que és mentira.
És mentida! Ah. És mentida, vaig anar... D'anada vaig anar amb ferri i de tornada en autobús. Sí, home, he de creuar jo caminant
amb aquella boira.
Home, per l'amor de Déu.
Escolteu, que satisfactori, no, Helen? A quina nota ens poses com a detectores? De...
A vosotros mejor que a jo, no? O jo entenc intentando ser mentirosa. És molt difícil per a mi mentir.
Algun altre estudi que vulgueu destacar en relació als estafadors de la veu o no? O aquest seria...
Jo diria que aquest és més que suficient i obre una veda molt, molt gran, perquè imagineu que ens eduquem en en pillar aquestes coses en les veus de les persones.
De perquè... totes maneres, perdona, sí, que te, una de les coses que nos sacamos és es que esta cosa casi no se hace falta, que nos educamos. Está dentro del cerebro.
És veritat. Som capaços de detectar-ho.
Que decía, in the working brain, que Google traduzco de otra manera, que no nos entendemos muy bien, pero in the working brain quiere decir que ya está este elemento en el cerebro del ser humano y ya sabe cómo detectar.
I més enllà d'aquest estudi, a vosaltres us fa la sensació que algunes de que les conclusions d'aquest estudi són també, bueno, evidencien la societat en la que vivim, no? En què potser donem per fet que qui és més guapo potser ens enganyarà, o que ens han educat creient, que, o que socialment per nosaltres ara una veu més greu és més atractiva.
Sí, home, segur que hi ha aquest punt cultural, segur, perquè... I també des de l'inconscient hem après que una persona atractiva agrada molta més gent, per tant té moltes més oportunitats, per tant hi ha més oportunitats de que t'enganyi, evidentment, a l'igual no cal ni que obri la boca, no?
Yeah.
Però clar, sí, segurament, segur.
Però potser algú que aparentment no és atractiu, segons els cànons del 2022, nosaltres anem tan tranquil·les i resulta que ens està enganyant més perquè mai mal pensem.
Sí, i al final també de l'estudi hi havia una cosa molt interessant que deien que, claro, la persona que cree sus mismas mentiras, a esta persona no le vas a pillar.
Ah, clar.
Porque, claro,
perquè no és conscient que hi ha una mentira.
Exacte.
I, per tant, no hi ha un esforç per mentir i que la creguis.
És tan natural, no?
Exacte.
Que li surt.
Exacte. Hi ha gent que pot enganyar con mucha facilidad porque ya se lo creen ellos. Uh-huh. Estoy pensando en un Trump, por ejemplo.
Sí.
El Donald Trump, no? Que se lo cree mucho.
Això és molt interessant, el que estàs dient.
Claro,
eh?
A nivell
no?
polític.
Exacte, a nivell polític, quan hi ha aquests discursos, no? Per exemple, que deies Donald Trump, no?
Precisamente al nivell polític, porque se lo creen.
Uh-huh. Home, hi ha una altra cosa també, ara que la gent està molt acostumada, jo no ho faig, però escoltar els àudios de WhatsApp a velocitat accelerada.
Home!
No, clar, aquí perds molts matisos, no? Mm. Vull dir, clar, jo no ho faig perquè després... O sigui, jo em vaig acostumar a escoltar la gent a velocitat acceleradament i després, quan parlava normal amb la gent, em semblaven tontos. Perquè dic, clar, t'acostumes a aquella velocitat i dic, no ho he de deixar de fer perquè això no pot ser, però et perds també molts matisos de la veu.
Clar,
clar, i és això, inconscientment et dona moltes informacions.
Una respiració a vegades no és que estàs pensant ni és que estàs buscant la paraula adequada.
Exacte.
Al final això de creure-t'ho també és el que passa amb els actors i les actrius, que com, suposo que no sé quins mètodes no tenen, però que es creuen tant allò que diuen,
sí,
estan tant dins del personatge que ja es mouen com ell, si són bons actors,
exacte,
que ja miren com miraria aquell personatge, però en el teu cas, Bet, tu que ets locutora,
sí,
quan tu, clar, com arribes a aquella veritat?
És que no deixa de ser una interpretació, també. Clar, jo tinc davant, per exemple, el text d'un spot, et poden donar les indicacions de, mira, això ha de ser, va dirigit potser als pares, per tant ha de ser molt càlid, molt proper i tal. Estic molt cansada de que em diguin allò de que no soni a locutor, que dius, bueno, a veure, soc locutora.
Clar, i com que sona,
tal, no?
Clar.
Clar, també és que els hi costa de dirigir-te, no? I llavors et diuen, no, però molt natural, molt casual, sí, molt... No pronuncis tant, fins i tot et diuen, que dius, bueno, a veure...
I si realment la bici és tan natural, no valdria.
No valdria, no, exacte. Ser. Et demanen que estigui ben fet i ben locutat, però que soni natural, com del carrer. No.
Demanen uns impossibles.
Et demanen, en realitat el que et demanen és credibilitat. Llavors tu, per entendre aquesta, per arribar a aquesta credibilitat, has d'interpretar, acaba sent una interpretació igual, perquè és això, igual estàs venent Coca-Cola i estàs venent el descans que et provoca arribar a casa i prendre't una Coca-Cola i ja estàs en el paper i acabo d'obrir la Coca-Cola i estic, uf... No, és interpretació, igualment.
Escolteu, aquesta interpretació, nosaltres hi arribem ja als minuts finals del Cordes Brutals. Ai, Helen, no, és que clar, això passa molt ràpid. L'estic mirant amb els ulls, això no pot ser. Quines serien les principals conclusions que extrauríem avui? És a dir, a veure, perquè no ens prenguin el pèl, no?
Jo diria que el sentit de l'oïda és molt més important del que ens pensem, que escoltem més... i no llegim tant Twitter, que escoltem més ràdio i menys Twitter.
En lo sí? los medios de comunicación y la manera de que los jóvenes, más que nada, se comunican. Hoy en día no tienen estos señales, evidentemente, por Twitter.
I que fem cas de la nostra intuïció, perquè és aquí on estan aquests truquillos que tenim.
Doncs, Bet Bardagí, Helen Rowson, com sempre, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs vinga, que en 30 segons ens situem al punt de dos quarts de dues. Ja arribem als minuts finals del programa i d'aquí res, fem una petita pausa publicitària i parlarem a la tornada amb Carlota Sala, ella és assessora dietètica de Naturhaus, i avui aquests minuts finals els dedicarem a parlar de l'angoixa. Com podem passar aquesta angoixa des d'un punt de vista natural? Li preguntarem a la Carlota Sala després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Dimecres 27 d'abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Ràdio Estel us ofereix les laudes a 7:45 del matí i l'Eucaristia a les 11 amb la comunitat benedictina presidida pel bisbe i monjo de Montserrat, Manel Nin. Com cada 27 d'abril, Ràdio Estel s'uneix a la celebració religiosa de la patrona de Catalunya en directe des de Montserrat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs sí, ja sabeu que en els temps que corren, per diversos motius, molts ens haurem doncs, trobat en dues situacions o bé problemes que ens preocupen molt i que cada vegada doncs, pateixen més problemes. Estem parlant de l'estrès i també al mateix temps de l'angoixa. Avui, de fet, guardem aquests minuts finals del programa per parlar-ne i resoldrem dubtes. I ho farem amb la Carlota Sala. Ella és assessora dietètica del centre de Naturhaus de la Travessera de Gràcia 229 de Barcelona, com ja sabeu, una empresa amb més de 30 anys d'experiència dins del sector. Estem parlant de Naturhaus, però primer de tot, Carlota Sala, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, Carlota. Escolta, per començar, vinga, és possible viure sense angoixa, Carlota, i estrès? Clar, amb aquest temps que ens ha tocat viure.
Sí, sí que ho és, sí, suposat. Normalment la gent es pensa que no, que mira, tinc estrès, tinc ansietat i hem d'aprendre a conviure-hi, però no, no. El que hem d'intentar, sobretot, és reconèixer aquells moments en què tenim aquest estrès o aquesta angoixa i utilitzar pues, una sèrie d'eines de les que disposem i que explicarem després perquè aquest estrès i aquesta angoixa siguin trastorns puntuals i que puguem controlar i que no siguin ells qui ens controlen a nosaltres.
Oh, això m'encanta, exacte, no? Clar, perquè a vegades confonem també, una altra de les preguntes, Carlota, seria aquesta angoixa i aquest estrès. Què són exactament? Ens ho pots puntualitzar?
Sí, a veure, tots dos són els principals motors dels nostres desequilibris, vale? El nostre organisme. L'estrès en si, bueno, tant un com l'altre, són una resposta natural i que és davant d'una cosa que ens està, que és un perill, diguéssim, no? És el nostre cos reacciona amb aquests mecanismes de lluita, no? Davant d'aquest perill. El problema és quan aquesta reacció, que és en principi normal, es manté durant molt de temps, aleshores ja comença a afectar la nostra salut.
Clar. Llavors, quines serien les principals diferències, no?, per poder-ho distingir entre estrès i angoixa? Com les podem diferenciar, Carlota?
Sí, diguéssim, l'estrès és la nostra reacció, són reaccions emocionals, conductuals, fisiològiques, davant d'un canvi que ens està pertorbant el nostre equilibri, que sigui, doncs, o que ens han acomiadat de la feina, o que tenim un familiar amb un problema de salut. A diferència de l'ansietat, que és més un estat mental, quan tenim una gran inquietud, que ens anticipem a que no podrem controlar el futur.
Yeah.
Coses que hagin de passar i que realment no sabem ni si passaran. Però ja tenim aquest grau d'angoixa pel que pugui venir. Diguéssim, l'ansietat va directament relacionada amb la por. És així.
Val.
I és aquesta ansietat, mantinguda en molt de temps, acaba generant fòbies i d'altres trastorns psicològics.
Clar, llavors, ara que ja els podem diferenciar, no? Ens has donat com les claus per diferenciar entre estrès i angoixa, també és important saber o com podem reconèixer aquests símptomes, no, Carlota? Quins serien aquests principals símptomes?
Sí, els principals símptomes que afecten la nostra salut acostumen a ser comuns, ¿vale? Normalment, pues, mals de cap, tensió o dolors musculars, dolor al pit, no? Que també a vegades aquests símptomes ens generen més angoixa, perquè sí, pensem realment que estem tenint una malaltia física. Cansament, problemes digestius, trastorns del son, agitació, nerviosisme, molt cansament, ens baixen les defenses també, èpoques d'aquests crisis que ho enganxo tot, no?
Uh-huh. Clar, jo penso també, Carlota, a veure si coincideixes amb mi, que moltes vegades el fet d'identificar les causes, no, d'aquest estrès i d'aquesta angoixa, doncs ens poden ajudar també a combatre, no, aquests símptomes. Quines serien les principals causes que ens poden provocar tenir estrès i angoixa?
Sí, les causes normalment són factors externs, com et deia, això de que ens acomiadin a la feina o que tinguem problemes familiars. Després també hi ha uns factors genètics, uns factors mèdics, certs fàrmacs, com a efecte secundari, poden alterar a la química del cervell i desajusten els nostres processos hormonals i ens pot generar aquest augment de la simptomatologia. I si bé, sí que és cert que bueno, no ens podem evadir dels problemes que anem tenint dia a dia, però sí que hem de ser capaços això, de controlar-los perquè no acabin generant-nos més problemes de salut.
Clar. Llavors, què ens recomanaries tu? Què podem fer per reduir justament doncs, aquest estrès i aquesta angoixa?
Principal i fonamentalment és una bona alimentació, que cobreixi tots els requeriments nutricionals, perquè l'ansietat ja de per si produeix uns desequilibris a nivell del cervell, que això ja ens pot portar a unes deficiències. Aleshores, hem de pautar una bona alimentació que estiguin inclosos tots els grups d'aliments i que cobreixi aquestes necessitats que dèiem. Després també el son, hem d'intentar descansar a les hores, dormir relaxats, perquè mentre dormim el cervell reseteja el que li ha passat durant aquell dia. Aleshores, si no tenim aquest son correctament, doncs mai arriba a descansar aquest cervell. Després també l'activitat física, ja que ens ajuda a alliberar substàncies, les hormones de la felicitat, no?, que en diuen, la serotonina. I això ens aporta, a part que estarem millor físicament també, doncs estem millor d'estat d'ànim. Tècniques de relaxació, com pot ser pues, el mindfulness, ioga, respiracions... Reservar-nos un temps per nosaltres, també, que hi dedicar, per poca estona que sigui, doncs, aquelles activitats que ens omplin, no? Des de qui li agradi llegir un llibre, o sortir a fer un passeig, o estar tranquil·lament a la teva terrassa aprofitant el solet, aquests moments que siguin teus només. I després també hi ha certs suplements que ens poden ajudar a pal·liar aquesta simptomatologia.
Que això és fantàstic. Jo, mira, ho estaves dient, tots aquests bons consells i anava fent, mira, aquesta tarda faré aquest, no? Perquè ja només dir-ho, verbalitzar-ho, dic, ostres, mira, ja se'm passa, que sí, una mica aquest estrès i aquesta angoixa, però el que m'ha cridat molt l'atenció, Carlota, que has començat amb aquest consell, no?, el tema del pes, no?, perquè l'estrès està molt relacionat també amb el pes.
Molt, molt. Perquè a nivell fisiològic mateix, el fet de l'estrès ja segreguem de més una hormona, que és el cortisol, que va directament relacionat amb l'emmagatzematge del greix i sobretot a nivell abdominal. També aquest estat d'activació, que genera tant l'estrès com l'ansietat, fa que tinguem més gana, mengem més ràpid i sense control, de forma impulsiva, si anem amb que tenim poc temps per fer les coses, acabem menjant qualsevol cosa i de qualsevol manera. I després també que acostumem a utilitzar el menjar com a mecanisme de compensació i com ansiolític. He tingut un mal dia, estic trist, estic ansiós, doncs em menjo això, i tendim a tenir uns mals hàbits. Des de Naturhaus la nostra feina és doncs, això, pautar aquests bons hàbits i que la gent els mantingui.
Clar, i ara també deies al final, no?, el tema dels complements. Quin, per exemple, per combatre l'estrès i l'ansietat des de Naturhaus, que treballeu en tots aquests aspectes, què ens recomanaries? Com ens pot ajudar? Com ens podeu ajudar, millor dit, a reduir els símptomes de l'estrès?
Bueno, nosaltres tenim un producte que és basat en essències naturals, que es diu Estabilinat,
sí,
que el que porta es diu Garum Harmonicum, que prové del peix i conté uns aminoàcids que són molt similars als del nostre cervell, que utilitza per fabricar aquests neurotransmissors, que són els que fan que les connexions entre el cervell funcionin correctament. Aleshores, ja portem aquests aminoàcids i el nostre estat d'ànim millora. També actuen com a precursors d'unes hormones que ens fan fabricar aquests propis neurotransmissors. Després conté també àcids grassos essencials d'origen vegetal, que ens ajuda a regular tot el sistema nerviós, i també un complex antioxidant, que és la vitamina E i el seleni, que ens ajuda a disminuir tot aquest cansament, aquesta fatiga, i millora també tot el que és el sistema immunitari.
Oh, doncs això és un completo, Carlota?
Saps?
Clar, ens ajuda en moltes altres més coses, no? Entenc, per tots els complements que porta aquest complement que deies.
Sí, sí.
Fantàstic.
I, bueno, està molt indicat en estudiants en èpoques d'exàmens, persones que tenen els càrrecs de responsabilitat,
sí,
o oficis que tenen un risc, que han d'estar molt atents a la seva feina, conductors, per exemple, podrien ser també,
uh-huh,
o persones que viatgin molt, inclús gent que estigui preparant oposicions. En general, una mica per tothom.
Està, clar, està molt bé, arribeu a tothom. I mira, rapidíssimament, Carlota,
sí,
hem de marxar, però, clar, ja ens ho responies una mica, no? Però qualsevol persona entenc que pot prendre aquestes perles que sí, ens proposes. I com i quan les podem prendre?
Es poden prendre 3 perletes al dia. Són petites, no són grosses.
Val.
Hi ha segons quins complements. I ara com m'ho empasso i això.
Sí, com ho trago jo, no?
Sí. I normalment es tenen les 3 pel matí, perquè així ens va fent efecte durant tot el dia.
Val, fantàstic, molt bé. Doncs nosaltres prenem nota, i si voleu saber més, escolta, doncs aneu a Naturhaus a Travessera de Gràcia de Barcelona, allà trobareu a la Carlota Sala, que és una de les seves assessores, i us podrà explicar doncs més coses sobre com podem combatre justament doncs si estàs passant per un moment d'estrès o també ansietat. Carlota, moltes gràcies per les seves explicacions.
A vosaltres.
I amb aquesta pau que ens ha transmès la Carlota, donem
ja... Sí.
Ai, aquesta resolució, Marta Jarque, que hem arribat al punt final del programa i
sí, mira,
ben
acompanyada,
saber...
Sí, i tant, ve acompanyada.
És la veu ja, no?
Vols donar tu la resposta?
Hola!
No, era una mica així, era una mica més de noia,
ets l'arare,
però...
ets l'arare.
Sí, sóc doncs, el qui vulgueu que sigui.
Doncs l'arare, si et sembla, dona la resposta del concurs d'avui.
A veure.
Quins nervis, eh? Vale.
O jo, hola, la resposta és a les agulles.
Home, tenia el Son Goku tenia fòbia a les agulles.
I ens ha escrit, ens ha enviat una tabela, Consuelo. Mercè, tenim temps o no?
Mira, a veure, José, tenim temps? Va, sí, escoltem-la.
Hola, bona tarda, Mercè. Mira, sóc la Consuelo, eh? Escolta'm, que els meus nets sempre se miraven aquestes coses.
Veus?
Del Goku i el
sí,
vegetal, aquell... No, el vegeta, això.
Vegetal.
I l'Arade, que tenia els cabells liles, que jo no ho entenia.
Bueno,
i el pingüino, i aquell gos en nom de bolet, tot ho miraven sempre, tot.
El gos en nom de bolet?
El rovelló, no?
El rovelló. Mira,
sí,
que s'explica coses, però mai dona la resposta, Mercè.
Sí, sempre ho segueixin tant. La Consuelo, sí, però ens encanta que s'enrotlli, sobretot
molt,
que ens ho faci còmplices.
Home, i tant.
Doncs ja sabeu que en aquestes agulles nosaltres ara sí que ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer acompanyar-te, ja sabeu, cada dia aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. S'hi posa l'Ignasi Miranda, que per cert, demà al programa tindrem com una mitja part, Marta, perquè podreu seguir des de Ràdio Estel amb motiu de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, la missa, a partir de les 11 fins a un quart d'una aproximadament. Farem doncs aquest parèntesi, seguint en directe la missa, i després ja tornarem a la Part Magazine. Ara sí, us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.